l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Dos quarts de vuit de la tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts al Tribuna Preferent, encara no al Sabadell en joc. Avui tenim una prèvia d'hora i mitja, de cara a aquest, bé, de dues hores, fins i tot si evidentment agafem la mitja hora també del Sabadell en joc prèvia al partit. Queden dues hores per aquest partit de la 21a jornada, l'última de la primera volta, la nova Creu Alta, entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Deportivo Lugo, segona jornada consecutiva en dilluns. L'altre, si recordeu, la setmana passada fèiem postpartit, en aquest cas, al Tribuna Preferent, amb l'Albert Puigdollers, amb l'Albert Riera. Doncs bé, avui el que tenim és prèvia de partit, perquè la Lliga ha tingut aquest dubtós honor de posar el Sabadell Lugo en un horari força intempestiu, com és dos quarts de deu de la nit d'un dilluns. Però vaja, el que importa és que hi serem aquí, els de Ràdio Sabadell, els de la 94.6, des d'ara fins la mitjanit aproximadament, per tant, més de 4 hores de directe per viure, com diem, primer aquest Tribuna Preferent i després, com no, aquest Sabadell en joc, aquest Sabadell Lugo a la nova Creu Alta. El programa d'avui, aquest Tribuna Preferent d'entrada, tot i que després ho recordarem, el fem amb el Roger Benet a les vies de so. Tenim ja preparat aquí a l'Adrián Arroyo. Després saludarem el Sergi Garcés des de la nova Creu Alta, i qui us saluda, el Pau Vituri, en nom dels esports d'aquí, d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Comencem!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Set i 33 de la tarda, en directe aquí a Ràdio Sabadell, en aquest Tribuna Preferent d'avui dilluns 11 de gener del 2021. En aquesta prèvia, com diem, de l'última jornada de la primera volta. Adrián Arroyo, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Avui toca marató, eh?
T'he posat aquí el Pontferradina a Girona. Et
vols queixar? Anem comentant, no? Anem fent aquí retransmissió com si fos una d'aquestes emissores estatals que fa gairebé tota la tarda sencera de punta a punta fent partits, no?
Seria maco, i més veient que aquesta jornada s'han hagut d'endarrerir alguns partits a conseqüència del temporal del Filomena. I diria que és l'Sporting Fuenlabrada.
L'Sporting Fuenlabrada, ho dèiem avui a l'Hotel Suís, no? Que hem d'estar pendents perquè aquí no es pot lesionar ningú dels que juga a casa avui al Molinón, especialment si és de la parcel·la ofensiva, perquè, com comentàvem aquest migdia aquí a Ràdio Sabadell, l'operació Álvaro Vázquez està feta. L'únic que falta és que avui se superi aquest partit sense cap ensurt per part asturiana i que es pugui acabar d'assignar tot de cara a, no sé si aquesta mitjanit o demà al matí, però vaja, aquest partit s'ha endarrerit, ja s'havia d'haver jugat i per culpa de la borrasca ha passat avui i començarà finalment no a les 7 sinó a quarts de 9, perquè el Fuenla ha tingut problemes amb els vols. Però vaja, aquesta jornada ja ho té això, que ha tingut una mica d'embolic, no només en aquest partit, sinó en tots els que s'han suspès.
Ho anirem comentant durant aquesta hora i mitja de Tribuna Preferent. Vaig una mica per feina, perquè ara explicarem també les conseqüències o el que està succeint en aquesta jornada a nivell informatiu. Toni Padilla, què tal, com estàs?
Què tal, Pau, com estàs?
Al Camp Nou, no?
Sí, bé, a l'exterior, perquè fa molt de fred i per culpa dels protocols de la pandèmia no ens deixen tenir una sala on treballar en condicions, i estic passant molt de fred amb les mans congelades, aquí veient com desfilen cotxes molt cars, que és on van els precandidats a la presidència del Barça, que tots tenen cotxes que jo mai podria pagar-me, i van aquí desfilant tots, uns contents, uns tristos. És un espectacle divertit a veure.
Doncs t'anava a dir això, que algú no arriba al tall de les signatures, eh?
Uns quants no. El darrer està previst que passi a les 9, per tant, confio que de fet serà el senyor Pere Riera, per tant, segurament ja no m'esperaré per poder arribar a casa i posar la ràdio, escoltar-vos i veure el partit, que al final és el que em preocupa.
Això t'anava a dir, no? Arribaràs a dos quarts de 10, no?
Ni que sí, confio, eh? Mala senyal si no.
Bé, el que dèiem, Toni, en qualsevol moment que hagis de marxar, doncs tu mateix, com si fos casa teva, això, ens dius, ei, que torno en una estona, o això, que ve tal candidat, i bé.
Saps que sempre m'he sentit aquesta casa com casa meva, que em tracteu molt bé, per tant m'agafaré la confiança i si en algun moment desapareixo serà per motius de força major.
Bé, ens està escoltant també avui via telefònica el company de TV3, el Jordi Sunyer. Jordi, què tal, com estàs? Bon vespre.
Molt bé, bona tarda, com esteu?
Com va això? També unes circumstàncies especials, diria.
Sí, tancat a casa, confinat, tinc un positiu de Covid a la família i hem de fer bondat, per sort. Jo estic bé, però vaja, un recordatori que això existeix i que a vegades ens ho prenem a la lleugera, però per més mesures de seguretat que prenem, per més precaucions que prenem, per més que observem totes les precaucions, tota precaució és poca. I ens ha tocat sense haver fet res per provocar-ho. I haurem de fer bondat, almenys fins al cap de setmana. O sigui que en aquestes estem.
Doncs, sens dubte, el consell de seguir fent bondat aquests dies, i més ara quan la cosa es torna a posar complicada, i també desitjant que no sigui res. Bé, molts temes sobre la taula avui, molts temes per comentar al voltant del Centre d'Esports Sabadell, però al final estem arribant ja a la meitat del campionat. L'altre dia fèiem la reflexió que s'havia passat volant. Però absolutament volant, eh? No sé si també vosaltres, que no només seguiu també la segona divisió, sinó que seguiu categories superiors, com evidentment com aquesta primera divisió, la Lliga Santander, teniu aquesta sensació també, que està passant tot molt ràpid.
Sí, és que tot va començar molt ràpid, i especialment, si parlem del Centre d'Esports, encara va haver de començar més ràpid, perquè la preparació de la temporada queda condicionada pel fet que puges via play-off, per tant, tot comença, tot arrenca una miqueta més tard i et trobes una mica al començament de la Lliga gairebé a sobre. I jo crec que això fins i tot et condiciona una mica la planificació esportiva, perquè no tens segurament la calma com per rastrejar el mercat i portar els jugadors que possiblement en altres circumstàncies tu hauries volgut portar. És a dir, soc molt del parer que quan un equip com el Sabadell puja de segona B, la recepta és mirar de mantenir el bloc de la temporada en què has aconseguit l'ascens, perquè ja tens els automatismes adquirits, ja tens tots els mecanismes ben engreixats, i això és una cosa que tens de bo de cara a la següent temporada, però llavors aquest bloc l'has de reforçar amb jugadors que tinguin experiència a la categoria. Aleshores, el cas d'Álvaro Vázquez és una molt bona opció, però recordem que tu acabes portant un grapat de jugadors. Evidentment no és el cas, per exemple, d'Stoichkov, no és el cas de Juan Ibiza, no és el cas d'Unda, però és el cas, per exemple, de Jaime, que debuta a la categoria, de Víctor, que debuta a la categoria, de Gorka Guru, que havia jugat 5 partits amb el filial de l'Atlètic Club ara fa 5 temporades, quan el Bilbao Atlètic va estar segona, el cas de Juan Hernández. És a dir, tens molts jugadors que tenen molt poca experiència a la categoria i que també se la troben una mica a sobre. Per tant, tot va molt ràpid, però també veient els resultats, així com hi ha hagut altres clubs de la part baixa de la classificació que han sucumbit una mica als nervis, Saragossa, Alcorcón, Albacete, Cartagena, tots els que han canviat d'entrenador. Jo, el Sabadell, de cares a la segona volta, a mi em transmet tranquil·litat. És a dir, jo estic segur que encara que hagi viscut aquesta primera volta una mica atropellada, està a poc a poc adreçant, ha tingut ratxes de bons resultats com la que està enllaçant ara, i se'n sortirà, segur que se'n sortirà.
De fet, abans, Adri, fèiem la reflexió a la redacció, no està confirmat, però el cap d'Oscarcano al Castellón penja d'un fil, no?
No, 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 fa dos minuts que crec que acaba de sortir, o sigui que...
Si el Castelló ha destituït Oscarcano, corregiu-me si m'equivoco, però dels 6 últims classificats, el Centre d'Esports sí. Passa a ser l'únic que no ha destituït l'entrenador.
Per aquí anava una mica als trets, que comentàvem a la redacció. Per cert, gol del Girona, ara mateix acaba de marcar un bon amic del Centre d'Esports, com és Monxo. 0-1
al... Hola, el nostre amic.
El Toralín, minut 39, després que Yuri fallés una de molt clara.
I una cosa molt bona potser l'única cosa bona de jugar amb estadi sense espectadors és que en Monxo no pot celebrar el gol davant de l'afició per provocar. Mira, ara vostè busca una càmera i me la deu trobar. Jo estic molt d'acord amb el que deia en Jordi. Capament, en el meu cas, el Jordi ho fa des d'un anàlisi rigorós. Jo, en aquest cas, ho faig des del fanatisme, però comparteixo una anàlisi, estic molt tranquil. A mi em tranquil·litza molt parlar amb la gent del club, em tranquil·litza molt escoltar com es valora la feina feta per el cos tècnic de l'Antonio Hidalgo. L'equip ha anat també evolucionant, va començar potser jugant amb moltes alegries i perdent els partits, ha après a defensar, ha après a canviar la dinàmica, que sempre ens fotien un gol en el darrer minut i ara som nosaltres el que el marquem. he vist una evolució, he vist una millora de la tasca defensiva. És cert que ara mateix ens costa molt marcar gols, però bé, per això mateix arribarà un davanter amb experiència, perquè els davanters aquests que han arribat, que són gent jove, no hi havia manera que aconseguissin marcar gols. Per tant, estic bastant tranquil, i si guanyem avui ja no t'explico, no? Perquè quan veus 4 o 5 equips per sota, la veritat és que jo camino fins i tot a com l'habitant pel carrer, m'aprimo, és com una gran dieta, sents més prim sempre que el Sabadell guanya.
No, aquí ens canvia l'estat de l'humor també a la ràdio, fins i tot la diferència entre guanyar, empatar o perdre es nota molt. Però fins i tot això, no? Potser portem una càrrega, una motxilla massa o més important del que realment sembla de l'inici de temporada, no? Potser ha estat una primera volta molt condicionada per aquests primers 5 partits, si bé és cert que al final hem arribat a la jornada 21 i el Sabadell té, evidentment ara no perquè el Zaragoza li ha avançat, però tenia 4 equips per sota, és a dir, estaria complint el seu objectiu, no? No sé què us sembla també a vosaltres en aquest sentit.
Avui guanyant, per exemple, fèiem el càlcul que crec que seria la primera vegada en tota la temporada que el Sabadell té més punts que jornades jugades. O sigui que al final és significatiu, també. I tot i així estàs fora del descens en començar aquesta jornada i saps que puntuant avui acabes la primera volta fora de les últimes 4 places. De moment estan una mica més barat del que era habitual, però vaja, estic totalment d'acord amb tu, perquè fins i tot si m'apures, la primera jornada que es va jugar més tard també la vas perdre, per tant era un 0 de 18, no en l'aspecte cronològic d'un rere l'altre, perquè no van ser per aquest ordre, però sí que els 6 primers partits en quant a jornades els has perdut, i a partir d'aquí és futbol ficció, que es diu sempre, perquè evidentment la resta d'equips també han de jugar contra aquests primers 6 rivals, i és de mèrit teu no haver puntuat també en aquests primers partits, però si tu agafes la dinàmica del partit 6 endavant, evidentment la mitjana és per salvar-se segur.
Però, mare, és que aquí no fora,
Que estic
bé. No, és que estem bé. Fins i tot el fet d'avui empatar, superar el Saragossa per la gola baraixa, ens donaria molta calma. Estic convençut que el conjunt aragonès s'escaparà i aconseguirà més bons resultats. Per tant, fent una miqueta un escenari de ficció, hi ha 5 equips que estarem lluitant per 4 places. A no ser que també s'enfonsi un Logroñés, per exemple. I dels equips de baix, malgrat que l'Albacete ens va golejar, jo no he vist cap que sigui millor que nosaltres. I nosaltres tenim un punt de calma, tenim un projecte que si el reforcem en el mercat de gener, estic bastant optimista. Al final crec que no ens hem d'enganyar, no? El segon pressupost més baix de la categoria, el Jordi ho explicava molt bé, una pretemporada anòmala que per sort comença amb aquell gol del Néstor Carola a Marbella, però que no va permetre fer segurament la tasca de secretaria tècnica que hauríem volgut. I a partir d'aquí l'objectiu és ben clar, darrere jornada salvar-nos, encara que sigui un gol al darrer minut, sí, i injust. Sí. L'objectiu és salvar-se. O sigui, si algú més esperava algú més, crec que s'equivoca.
Totalment.
I a part, a veure, Toni, Pau, Adri, fa anys que ho diem i m'ho he sentit moltes vegades, amb les retransmissions també. No és com es comença, és com s'acaba. I més en aquesta categoria, que són 42 jornades, que són 22 equips.
Tu saps molt bé, això, Jordi. Tu
llarguíssim.
Sí, sí, es fa molt llarga, potser el que dèiem abans, la reflexió, enguany no perquè ha començat tot més tard i s'ha compactat moltíssim, però sí que és cert que, clar, portes 21 partits i dius, ostres, que encara en queden 21 més.
Encara hi ha algun rival, jo crec que es complicarà la vida. Dèieu que s'havia fet el tall, i estic d'acord, perquè hi ha 6 punts de diferència, crec que és entre els 26 i els 20 punts, però tot i així, algun Logroñés de torn, algun Màlaga o algun rival d'aquests que ara potser no s'ho acaba d'esperar del tot, queden molts partits encara, com diu el Jordi.
El mateix. Mira,
recordeu el Girona quan va pujar a primera divisió, que a la part final de la temporada va tenir la gran sort que el seu rival per la plaça de descens que quedava, que era el Getafe, també ens ho pagava igual que ell, però el Girona aquell tram final va deixar escapar molts punts. I ara mateix, fins i tot, si mireu a la part alta de la classificació, jo crec que només hi ha un equip que transmeti una sensació de solidesa i fins i tot mai pots estar segur del que passarà, que és l'Espanyol. Ahir sentia el Vicente Moreno reconeguent, sense falsa modèstia, que fer una primera volta amb 45 punts era espectacular, i ho és, i mai saps el que pot passar. Però jo crec que ara mateix és l'únic equip que a mi em transmet una sensació de solidesa. El Mallorca està en un sotrac a les últimes jornades. Sí. L'Almeria està dalt, però també ha tingut els seus moments d'irregularitat. Per tant, és que amb una segona volta per davant pot passar de tot. I jo, sincerament, estic amb el Toni i amb vosaltres. Jo crec que això el Sabadell s'ho ha de mirar des del punt de vista positiu, que a poc va ordenant l'equip i que pot haver-hi tranquil·lament equips que ara estan per sobre la classificació que també tinguin aquests moments. Ara han palmat una bona sèrie de resultats, avui té una grandiosa oportunitat. Clar, avui també d'una mica d'aquells partits trampa, perquè te l'esperes molt, ve el Lugo, vens de bons resultats, ets optimista de cara al que pugui passar, fas números i si no treus un bon resultat és aquells partits que et deixen xof.
Sí,
de fet, Jordi, sempre que hem afrontat una situació similar, partit a casa, que si guanyàvem, ens escapaven, tots hem punxat. Recordo el Màlaga, recordo l'Almeria, recordo l'Alcorcón, derrotes cruels, Màlaga i l'Almeria van ser molt cruels, penals fallats contra un equip amb 10, l'empat contra l'Alcorcón, com a mínim hem salvat un punt. Per tant, és cert que és el següent repte. Sempre que hem afrontat un partit a casa, que la sensació és que ens enlairaríem, no ho hem aconseguit del tot. Però bé, és cert que és un partit molt important contra el Lugo, que no és res d'altre món, i si el guanyem, la cosa canviaria molt. I ara, si em disculpareu, m'absentaré, marxo dos minuts, que acaba d'arribar Xavi Vilajoana, el senyor que li agrada tant parlar del Barça B, aquell equip que vam derrotar a Marbella. Torno d'aquí dos o tres minuts.
Perfecte, Toni. Vinga, fins ara. El company de Toni Padilla, del diari Ara, seguint aquesta entrega de signatures dels precandidats a la presidència del Futbol Club Barcelona des dels exteriors del Camp Nou i bé, de seguida tornar a estar amb nosaltres. Parlaves en certa manera, Jordi, i també et deixem marxar d'aquí res, que com diem també tens les teves obligacions a casa, però tu que coneixes bé la segona divisió, et fa la sensació que la Lliga està un pèl més trencada aquest any, que hi ha grups diferenciats que potser d'altres anys, pensaves, ostres, del quart al vintè van 7 o 8 punts i en guany està tot una miqueta més trencat?
Si tu mires la classificació, a dia d'avui, aquesta expressió que hi ha tuitares que no els agrada, però a dia d'avui pensaries que sí, perquè, com et deia, Espanyol, Mallorca, Almeria, distanciats de la part de dalt, hi ha 10 equips en 4 punts del 7è al 16è lloc, després hi ha aquest salt de 6 punts respecte als 6 que estan a la zona baixa. Per tant, la classificació ara et faria pensar que sí, però insisteixo, tot ha estat molt estrany aquesta temporada i és una temporada que en molts aspectes jo crec que no es poden fer valoracions. Potser perquè vinc de seguir més i d'estar més a prop de la segona B, que és una categoria absolutament imprevisible aquest any, on tothom està guanyant tothom i hi ha canvis de posicions constants i és que no es pot fer cap previsió, però és que és tot tan atípic que crec que aquesta classificació que tenim ara a segona no és indicativa de gaires coses, ja us dic, excepte el cas de l'Espanyol, que és l'únic equip que veig clarament candidat absoluta a pujar. La resta de coses és que pot passar de tot.
Jo, la sensació que fa ahir l'Espanyol al partit contra el Castellón és això, és d'un equip de primera divisió, circumstancialment a segona, superioritat insultant en alguns moments del partit, allò com un nen gran que juga de vegades amb un nen petit,
A part, ells ho han fet molt bé perquè han sabut portar, és a dir, a part de mantenir el bloc i tenir jugadors que són absolutament desequilibrants per la categoria i fora de la categoria, no cal que diguem noms, però, per exemple, el cas de Miguelón, a mi em sembla un molt bon fitxatge per jugar a segona divisió. És a dir, l'Espanyol en aquest sentit, jo crec que ha sabut construir una bona plantilla, a més, per afrontar la categoria. Per tant, jo és l'únic equip que veig llançat. La resta, insisteixo, poden passar moltes coses.
I no era fàcil, perquè al final la mateixa inèrcia d'haver baixat amb una patacada històrica et porta a voler foc nou, i tot i així han tingut el punt de calma de dir, veure què sabem aprofitar d'això.
Però amb això no em posaré a fer ara de director esportiu, perquè per això ja hi són, i jo no en tinc ni idea, prou feina tinc de mirar a fer bé el meu, però jo crec que s'ha de jugar una mica amb la voluntat dels jugadors. És el que dèiem una mica amb tots aquests jugadors que va portar al centre d'esports a principi de temporada i que són jugadors que no tenen experiència a la categoria. Tu els has portat a jugar a segona i d'alguna manera, entre cometes, els has regalat el fet de jugar a segona. Hi ha un element motivacional que jo crec que és important, és a dir, el jugador que baixa de primera a segona amb l'Espanyol, un club que feia 27 anys que no perdia la categoria, un club que sempre hauria d'estar a primera divisió, segurament se sent ferit en l'orgull i té aquella gana de dir, ostres, això ho he d'arreglar perquè és un atac al cap i a la fi al meu historial. De la mateixa manera, el jugador que fa el procés natural d'anar pujant categories, és a dir, El Girona, si el Girona vol pujar a primera, com pujarà a primera? Amb bons jugadors de segona o amb mals jugadors de primera? Sens dubte pujarà amb bons jugadors de segona, que és el que va passar la primera vegada. Perquè el bon jugador de segona sempre té aquell element de motivació. En canvi, un jugador que ha jugat, que ha estat suplent a primera divisió i que rep una oferta d'un equip de segona, encara que sigui per ser protagonista, al cap i a la fi no és una situació esportiva i tu l'estàs, entre cometes, degradant de nivell. Per tant, aquest petit element motivacional ja el perds. Aleshores, jo crec que aquests factors a l'hora de confegir una plantilla són importants.
Veurem també les directrius del Sabadell en aquest sentit, en el mercat d'hivern. Després, quan saludem
I les seves possibilitats, també, a l'hora de fitxar, que també s'ha de tenir en compte.
És fàcil, perquè el gol es paga. Això sí. A totes les categories. I a segona B també ja ho sabeu perfectament. El gol es paga.
Sí, però bé, potser el Sabadell, ho vam comentar en el seu dia, no? En aquest mercat d'estiu va apostar més per un perfil de jugador i igual això, el cas d'Álvaro Vázquez ja denota potser un canvi de tendència.
Sí, però
anem a dir-ho així.
Hem posat sempre el mateix exemple i tampoc m'agrada parlar només d'aquest nom, però al final no tots els equips que pugen de segona B per la seva realitat econòmica es poden permetre un fitxatge com el de Rubén Castro, que com deia ara el Jordi, després t'ha d'encaixar i t'ha de fer gols com els estava fent al principi de Lliga i no tant en les últimes jornades, perquè al final és un jugador veterà, contrastadíssim, però que per la realitat econòmica actual, pel tema del sostre salarial i el que et permet fitxar o no la Lliga, el teu perfil tampoc és que sigui molt ampli, el ventall...
Que a part és això. El Rubén Castro ha marcat un gol a les últimes 9 jornades.
Sí, sí.
I l'any passat, ho sé entre cometes, perquè relativament em va tocar de prop. Hi ha un jugador que ara el Sabadell ja no té, ha rescindit el contracte, que és Boris Garros. L'Olot es va interessar per Boris Garros i l'Olot va negociar amb Boris Garros, però l'oferta econòmica que li va fer el Sabadell no tenia res a veure amb la que li va poder fer l'Olot. Però clar, tu portes Boris Garros amb una oferta econòmica potent per ser un davanter de referència a la categoria i va ser suficientment el davanter de referència a la categoria que buscava el centre d'esports? Pregunto.
Resposta oberta.
No, pregunto.
Tampoc
va ser... ho dic perquè a vegades també pensem i treballem sobre el paper i juguem una mica al PC Futbol.
Sí, però, correcte, però correcte.
Amb Rubén Castro, és a dir, Rubén Castro comença la temporada com un tro i dius, ostres, aquests l'han encertat. I al final, un gol en 9 partits.
Sí, sí.
Perquè potser això de les ratxes dels davanters, doncs mira... sembla un tòpic d'aquells milers de tòpics que té el futbol, però potser ens haurem d'acabar.
Jo el cas de Rubén Castro, en aquest cas, en concret el trobo també un rar avis, molt extrem, perquè al final és un davanter que fica gols a cabassos. M'imagina més un perfil, per exemple, que va sonar al Sabadell a l'estiu, un cas Jonathan Soriano, no? Que al final...
Sí.
Però em refereixo que hi havia aquest comentari en l'ambient de dir, ostres, com el Sabadell no ha portat a Rubén Castro...
Em referia fins i tot al perfil de jugador que ve de categories superiors fa relativament poc, que té un caché, que això la Lliga a l'hora d'inscriure jugadors amb el límit salarial ho té molt en compte. Em referia més no tant al rendiment ofert després, sinó al tipus de jugador al qual pots optar sent un nouvingut a la categoria, perquè al final ho hem dit moltes vegades i ara no farem tampoc més èmfasi del que toca, però la Lliga és un cercle tancat en el qual les normes estan pensades perquè els que hi són hi puguin ser molts anys i només cal veure les ajudes que reben els equips en funció de les temporades que han passat en una categoria per saber que com menys moviments hi hagi entre els equips que formen part del grup dels 42, millor per la Lliga.
Ara mateix, per cert, la Lliga amb els millors gols de Samu Saiz.
El camp del Reus.
El jugador del Girona ara, i l'anterior era un gol que li feia precisament el Girona a Montilivi. Jordi, que t'hem promès uns minutets en directe, perquè, com diem, estàs a casa i tens d'altres obligacions. Que vagi molt bé, que sigui el més breu possible aquest confinament i que estigueu tots molt bé.
Esperem-ho. De moment el nen està tranquil. Esperem que això duri molta estona, que no és fàcil.
Encara et deixarà veure el partit amb certa tranquil·litat avui, ja veuràs.
Ho intentarem. No, ja, amb això estem fent proselitisme del futbol i de la Lliga. Poquet a poquet ja anem fent feina.
Encara et sortirà arlequinat, ja veuràs.
Mira, aquesta tarda ha pres el Colacao amb una tassa del centre d'esports, que tinc d'aquella... d'aquella època de la campanya dels Invencibles,
sí.
Vam fer una trobada en un hotel a la Mola, crec que la recordareu,
sí,
i vam repartir unes, doncs aquella tassa encara la guardo i en aquella tassa aquesta tarda sabré del Colacao.
Doncs com guanyi el Sabadell avui,
talisma, et demanaré cada dia, que cada dia de partit prengui el Colacao amb aquesta tassa.
Firmat, va.
Jordi Sunyer, company de TV3, moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada forta.
I diria que tinc per aquí el Toni Padilla, que t'hem recuperat, Toni?
Sí, sí, he tornat.
Què tal l'entrega? Diria que era Vilajoana, oi?
Sí, Vilajoana, l'hem enterrat ja, ha quedat fora.
Sí, ha quedat fora, quantes?
Sí, 1967. Això serà entre 3 i 4. O sigui, estarà a la porta, estarà a Font, estarà a Freixa, i el dubte si passarà també el senyor Emili Rousseau, llum de la meva vida. Són les aspiracions, els que aspiren a presidir el Barça, els altres ja van caient tots mica en mica, i això, a veure, és que és un espectacle que barreja els moments molt seriosos, perquè t'arriba a la porta amb 10.000 signatures, tot molt professional, i acte seguit t'arriba Ferran Estrada, que és un soci que es presenta cada any, que arriba amb una trompeta, amb una barretina, porta 10 signatures, toca la trompeta i se'n va. Que és una mica la gràcia de seguir aquests processos electorals, i ara veig que està parlant el senyor Toni Freixa, i van passant per aquí, i és un espectacle, aquí a l'aire lliure.
Mira, per cert, millors gols de desembre, evidentment, un que li fan al centre d'esports a l'Arena.
En aquest tipus de rànquing sortim sempre.
Àlex Muñoz.
És que hem de defensar millor.
Aquest gol, el que va fer Àlex Muñoz al camp del Tenerife, va ser difícil, defensar-lo.
També et dic que em serveix, que tots els partits siguin com el de Tenerife.
I tant, sí. Que ens marquin gols així, que acabi el resultat d'aquella forma.
Amb qui anava Lluís Carreras? Amb Toni Freixa?
Sí.
Correcte, sí. No ho veig, el Lluís. Estan aquí, veig tot l'equip de...
Diria que no hi era, per les fotografies que he vist avui. L'he estat buscant i diria que no.
Les tinc a 15 metres i no veig el Lluís. Que cada roda de premsa repeteix 6 cops la paraula metodologia. I mira, jo, si et soc sincer, no tindria gaire simpaties pel projecte de Freixa. Parlo del projecte, no de la persona. La persona m'hi porto bé. Però clar, el fet que estigui el Lluís amb ells és com, de sobte, dius, hòstia, el Lluís vull que li vagin bé sempre bé les coses. Però tampoc no m'importa, perquè com no soc soci del Barça, tampoc no votaré.
Sí, però poquetes possibilitats, en aquest cas, de prosperar
sí.
La candidatura poquetes, de Freixa. Bé, el millor gol...
Tenim més...
Digues, Toni. No, comentaves?
No, sí. Estic parlant sol, insisteixo, perquè tinc molt de fred i porto aquí 4-5 hores. Ara estem a 3 graus, ens tenen 4-5 hores a... aquí a la intempèrie, i la veritat és que començo a desvarejar bastant.
No et molestarem molt més.
No em faig responsable del que pugui dir si vull guanyar amb el Lugo, perquè la darrera cosa que he explicat per mi és un punt molt important, no? Que portem unes quantes decepcions quan juguem al Temple,
sí.
D'alguns partits que dius, si avui guanyem, aquesta, no? I hem anat punxant. I aquests partits se m'hi deixen sempre molt com tristot, molt aplatanat, perquè t'engresques. I llavors el d'avui també el veig en aquesta forma. Ja he fet volar coloms mirant la classificació, mirant que superaríem a 5 equips a la classificació.
Sí, estàs en el mateix punt que jo ara, no? Estàs en el punt...
Correcte.
El moment d'Odotis el tenim ara, no?
Aquí hi ha el punt també de... Bé, un dels principals, no ho hem comentat encara, dels principals deures d'aquesta segona volta, que és... Bé, i al final de la primera, evidentment, que és millorar el rendiment a casa, eh? Ja no només és una qüestió de dir és que estem fallant en moments claus, és que estem fallant a casa, insisteixo, pràcticament sempre.
És així. A casa, la veritat és que, excepte en el dia de les Palmes i el dia del Leganés, que se'ns va aparèixer a la Verge de la Salut, tot l'altre n'ha estat una miqueta, doncs, decepcions amb molts coses merescudes. La millor versió l'hem vist lluny de casa, però bé, ara estic pogant donar continuïtat al que vam veure a Girona, que a mi realment em va agradar bastant, excepte en els primers 15 minuts. Aquell dia sí que em va engrescar, i guanyar seria començar, doncs, d'alguna forma a créixer, i el que sí que cal és que alguns futbolistes que guanyen en confiança, alguns que han de fer un pas endavant. Ara sí, el fet de que saber que arriba l'Álvaro Vázquez que fica les piles als davanters, que són i comencen a marcar gols, i acaba d'arribar Víctor Font.
Víctor Font.
Per tant,
vinga,
us hauria de despedir ja de forma definitiva, perquè aquest em toca de prop.
Sí, a més aquest arribarà segur, passarà el tall segur.
Doncs, aquest presenta 4.700.
Doncs, Toni, una abraçada molt gran, que vagi molt bé, que acabi d'anar molt bé la nit als voltants del Camp Nou.
Abriga't.
Anirà bé si guanyem.
I tant.
Adéu.
Una abraçada, amics.
Una abraçada
adéu.
Al Toni Padilla, el company del diari Ara, Adri.
Et faig una reflexió molt ràpida del que estàveu dient ara. És cert, evidentment, que el Sabadell té un dèficit a casa. També és veritat el que deia Antonio Hidalgo, crec que ho va dir aquí a l'entrevista que li van fer la setmana de vacances de Nadal, que deia és que ara mateix, sense públic, amb desplaçaments relativament còmodes, etc, deia Antonio Hidalgo, jo no trobo la diferència entre jugar a casa i fora en quant a plantejar els partits, etc. I crec que podem treure el mateix profit a casa que a fora. La reflexió que feia era, per exemple, i torno a insistir en el concepte del futbol ficció, si el Sabadell arriba a guanyar contra l'Almeria, per dir-te alguna cosa, que és un partit que podies haver guanyat perfectament, recordem que el Sabadell té penal per posar-se per davant en un partit en el qual està jugant amb superioritat numèrica i que el gol de l'Almeria de la derrota del Sabadell arriba en l'última jugada de l'afegit, només guanyant aquell partit tindríem els mateixos punts clavats fora que a casa. Serien 22 punts, 11 de local, 11 de visitant. Què vull dir amb això? Que evidentment el Sabadell té una assignatura pendent reconeguda per tothom, només faltaria que és sumar més a casa. També és veritat que la majoria d'equips de la part baixa de la classificació han de venir encara a la nova Creu Alta, per tant confio que el rendiment vagi a més a la segona volta del campionat. Però que al final tot està tan parell ara mateix que més d'una vegada l'Antonio ho ha dit, no? No hi ha tanta diferència avui dia, com a mínim, mentre duri això de no tenir públic als estadis, que crec que anirà per llarg, de jugar a la nova Creu Alta o de fer-ho a domicili.
És que fins i tot ara estava fent una ullada a la classificació i ara ho comentarem després de la publicitat, però, per cert, fins i tot l'àrbitre a Pontferrada...
No t'hi vulguis, no t'hi vulguis trobar, anar a Pontferrada a jugar a les 8 del vespre que són ara i comencen la segona meitat.
Estava fent saltironets per escalfar perquè, si vols mirar la temperatura que fa
Pontferrada... No, però un bon caldo abans de sortir a la represa segur que ha caigut, perquè ja m'explicaràs.
Que hi ha molts equips amb 27-26 punts que tampoc es poden descuidar, en aquesta segona volta, perquè enganxes una mala ratxa i de seguida et veus allà baix. Per tant, poden passar moltíssimes coses.
Ara mateix, a Pontferrada, em sorprèn que hi hagin 2 graus. O sigui, em sembla que és una gran temperatura.
Ja s'està prou bé.
També et dic que la mínima d'avui són menys 5. O sigui que tot pot caure en qüestió d'una estona. De fet,
estarem pendents de...
Si avances un parell d'hores, ja se'n va a 0, menys 2, menys 3. O sigui, no els enganxarà el sota 0 de miracle. Però és que aquí a Sabadell...
Això t'anava a dir. Sabadell ara mateix, un grau positiu, amb una sensació tèrmica d'un grau negatiu. Anem a publicitat i fem el primer pas per la nova Creu Alta. Saludem el Sergi Garcés i que ens expliqui si realment està fent ara mateix fred a l'estadi. Fins ara.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
De tornada aquí al Tribuna Preferent, 8:03 de la tarda, seguint amb aquesta tertúlia que hem començat fa uns minuts amb el Toni Padilla i amb el Jordi Sunyer, els dos companys periodistes, els quals ja hem acomiadat. De seguida saludaré també els altres dos tertulians que tindrem fins a les 9 de la nit, quan comenci el Sabadell en joc. Abans, però, fem el primer viatge fins a l'estadi de la nova Creu Alta, on crec que hi tenim ja a la cabina preparat el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Bon vespre, com esteu?
Ens enganya el mòbil o no ens enganya el mòbil? Que ens deia sensació tèrmica un grau sota zero.
Home, sensació tèrmica freda. No sé, ara no sabria graduar jo la temperatura des de dins de la cabina, però fora de la cabina la veritat és que fa fred. No s'està massa a gust fora d'aquesta cabina de Ràdio Sabadell.
Tarda, nit fresqueta, la que tindrem avui no només a Sabadell, arreu del territori estatal, perquè hem vist ja totes les complicacions que ha tingut el cap de setmana. De moment sense notícies de 11, sense notícies de massa cosa, no?
Sí, no, ara mateix encara s'està preparant l'estadi. De fet, hem vist arribar els jugadors del Sabadell amb els seus cotxes particulars, com és tradicional aquí a l'estadi Creu Altenc. Evidentment, i com també ens estem acostumant aquesta temporada, Pau, Adri, sense l'equip rival encara,
que al igual que fa el Sabadell quan juga a domicili, doncs apurarà una miqueta segur el conjunt del Club Deportivo Lugo i s'ho prendrà amb calma relativa abans no arribin a les instal·lacions d'aquesta nova Creu Alta.
Una curiositat, Sergi, això entenc que de retruc, encara que segur que no ho canviaven, però deu afavorir l'hostaleria de Sabadell, no? Perquè potser molts equips abans anirien a Barcelona a dormir i, en canvi, ara, sabent que no poden utilitzar segons quines instal·lacions, que han d'anar directament canviats a l'estadi, etc., com més proper estigui el teu hotel, millor, no?
Mira, diria que sí i podríem quedar bé, però el que ens habitualment ens comenta el delegat del Sabadell, el Miguel Ángel Rodríguez, que li preguntem sovint on fan nit, on estan pernoctant els rivals que visiten l'estadi de la nova Creu Alta, ens diu que fins ara, i ja saps que ell per això de les estadístiques i els números en sap un munt, la realitat és que els equips tenen com una tradició, al igual que el Sabadell quan viatja habitualment, doncs si ha estat ben tractat en algun hotel, sol repetir, els equips que visiten el Sabadell també. Què provoca això? Doncs que, per exemple, estem acostumats a veure, posarem noms, a l'hotel Sabadell, a la plaça Catalunya, autocars dels equips rivals,
sí, l'Oviedo.
Esperant
l'Oviedo va dormir allà, per exemple,
fins a l'estadi, correcte, i d'altres que tradicionalment doncs no ho han fet en les seves visites anteriors continuen sense fer-ho. Per tant, en aquest sentit et diré que no canvien la nova situació, la nova realitat, la nova normalitat que ens hem acostumat a dir-hi, no canvia el que és els hàbits, per dir-ho així. I avui, si no vaig errat i no m'agradaria equivocar-me, el Club Deportivo Lugo és un dels que no està per aquí, per Sabadell, però no m'agradaria equivocar-me. Voleu una curiositat, per cert, que sí, aquesta segur que us agrada, ara que em preguntàveu pel fred, ara mateix la llotja de l'estadi, amb la Carolina i la Laura, que són les dues responsables de tot el tema de protocol de l'estadi aquesta temporada, estan situant a cada seient on hi haurà alguna autoritat una manteta blava amb l'escut del Sabadell, perquè ja et dic jo que avui els que estiguin a la llotja hauran de tirar de manta, i si tinguessin calefacció o un calefactor a mà, una estufeta, no els hi vindria gens malament.
Doncs a tallars del Centre d'Esports Sabadell pels privilegiats que puguin seguir el partit des de la tribuna de la nova Creu Alta. Anem a saludar els tertulians que tindrem en aquesta pròxima hora, que ens acompanyaran. L'Esteve Corselles. Esteve, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Amb ganes, encantat, no suposo. No sé com van els nervis a horeta i mitja que comenci el partit.
Bueno, van en augment. Partit important avui.
Sí, com dèiem abans, és un dia important, perquè el Sabadell puntuant, ho dèiem a l'Hotel Suís, té l'opció de sortir del descens. I l'Héctor Roger, Héctor, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bona nit.
Que a més t'ens has posat bé amb un fons ben maco, amb la samarreta del Sabadell, i de fons t'has posat la nova Creu Alta.
Sempre, sí.
Sempre present.
A part, la tinc a tocar, estic a uns 200 metres de la nova Creu Alta. Tinc els focus a la cara.
Ah, sí?
I al darrere de la imatge també tinc l'estadi.
Deu fer més ràbia encara, llavors, no?
Uf, sí, bastant.
Però veus algun...
S'ha de viure a prop.
Veus alguna part del camp o...
No, perquè jo veig el que és el carrer Sant Isidor, amb sí, Alexandra, sí. O sigui, veig només els focus ara mateix.
Oh, quina...
De dia sí que es veu una miqueta, però...
Anava a dir una paraula més forta, però quina ràbia, realment.
No vam ser veïns per poc, llavors, en el seu dia, ara ja no, però per poc, i al final faria més ràbia encara, perquè des d'allà tens la pujadeta aquella que t'impedeix veure, ostres, quina ràbia.
Sí, t'hi podrem portar un cafè al Sergi després del programa.
Igual te l'agraeix.
Sí, una tassa de caldo, jo
serà
crec que...
molt benvingut, I un caldo també te'l compro.
El que falli falta, Sergi, ja ho saps.
No podràs queixar, Sergi, per això passes de Girona avui tancadet i amb calefacció.
No. Mira, avui, i desvetllaré aquestes converses privades que té, però jo crec que no s'enfadarà, avui parlàvem amb el Papi Guardiola, el mític narrador del Girona, i clar, ens estàvem comentant aquesta circumstància, que vam passar molt fred, però em diu que encara va fer més fred en el partit de Copa de dijous contra el Club Deportivo Lugo. Jo estava congelat, i dono fe que no sóc, i a més els que em coneixeu ja ho sabeu, que no sóc fredolic precisament, estava congelat literalment. No vull ni pensar si feia ni que fos 3 graus menys el dia del Lugo, era realment perquè algú s'ho faci mirar. Insisteixo, les instal·lacions de Montilivi estan molt bé, han quedat molt maques, han quedat molt ben preparades pel que és la feina. El que no estan tan preparades és per aguantar la intempèrie en temperatures com les que estem vivint en ple hivern.
Bé, avui, com diem, pendents del partit, però deixeu-me també, ho hem comentat per sobre, també amb el Toni Padilla, amb el Jordi Sunyer, el que està sent també la notícia del dia en l'òrbita del mercat de fitxatges del Centre d'Esports Sabadell. De seguida us pregunto també, Esteve, Héctor, què us sembla, però, Sergi, si no em dius el contrari, cap novetat al voltant d'Álvaro Vázquez en el sentit del mateix que hem explicat a l'Hotel Suís, no? Que avui s'hauria de tancar aquesta sessió.
Sí, perquè la gent ho entengui, avui no ha entrat en convocatòria, com comentaven els companys de la premsa de Gijón, no ha entrat a la convocatòria d'aquest Sporting Fuenlabrada, i de fet l'única distància o que ara separa realment Álvaro Vázquez del Sabadell dintre d'aquest serial ple de capítols que hem anat vivint gairebé, com dèiem avui a l'Hotel Suís, des de l'estiu, l'únic que el separa ara mateix de ser oficialment jugador del Sabadell és que l'Sporting s'ha guardat una petita finestreta, anem a dir-ho així, a l'espera que no hi hagi cap contratemps en forma de lesió en aquest partit contra els madrilenys. Ja seria mala sort, evidentment, sí, pel protagonista en qüestió, però també pel Sabadell de retruc, que avui qualsevol davanter, qualsevol jugador d'atac del Real Sporting patís una lesió suficientment important com perquè la direcció esportiva del club asturià es replantegés una operació que ja està al 100% tancada. Per tant, per això dèiem avui que en el moment que finalitzi aquest partit, en el moment que acabi aquest Sporting Fuenlabrada, si no tenim cap notícia desagradable, Pau Vituri, serà qüestió de minuts, hores, que tant Sabadell com Sporting com Sabadell facin oficial la sortida del davanter badaloní des del Molinón fins a l'estadi de la Nova Creu Alta. És l'únic ara mateix inconvenient que impedeix, com diem, que es pugui donar oficialitat i 100% per tancada a aquesta operació que va començar l'estiu i que, pel que sembla, acabarà ara, a l'inici del 2021.
Bé, de fet, fins i tot et diria que ja a la tardor, perquè recordem que el mercat d'estiu, anomenat com a tal, es tancava enguany el 5 d'octubre, el mateix dia, de fet, diria que va ser el mateix 5 que Ràdio Sabadell va avançar aquest interès del Centre d'Esports per Álvaro Vázquez, i acabarà de cristal·litzar, doncs, en les pròximes hores. Esteve, Héctor, us pregunto a vosaltres, què us sembla aquest reforç d'Álvaro Vázquez a la davantera?
No, jo penso que és el que necessitem ara mateix, no? Un davanter. I un davanter que d'alguna manera tingui una certa experiència dins de la categoria, que és el que ens està faltant, experiència. No sé si està en un moment de forma òptim, pel que sembla, doncs, pel que ha anat jugant i això. Doncs no seria el cas, però entenc també que les limitacions que tenim a nivell pressupostari i tot el que puguem incorporar, doncs és difícil que millori això, no?
Héctor?
I bueno,
jo, per experiència, com deia l'Esteve, sí que el veig. Passa que no sé si era el tipus de davanter que estaríem buscant ara mateix. Ara mateix encara tinc els meus dubtes. Quan es faci oficial seré el fan número 1 d'Álvaro Vázquez, però ara mateix ja et dic, no sé si potser fa falta un tipus davanter que sigui una mica més d'àrea, més, no ho sé.
Potser l'únic dubte en aquest sentit, Adri, és els pocs minuts que ha jugat Álvaro Vázquez competitius aquesta temporada. Per altra part, clar, també penses, és que clar, el Sabadell ara tindrà 13 dies per preparar el següent compromís, que per això per qualsevol entrenador és el paradís.
A veure, ritme d'entrenament el té perquè està entrenant com qualsevol altre jugador de la categoria. El ritme de partit no l'agafarà si no juga. Per tant, això és el peix que es mossega la cua. Però insisteixo en el que dèiem abans, amb els recursos que té el Sabadell, tenint en compte quina és la seva realitat, si el jugador estigués jugant amb regularitat a l'Sporting de Gijón, és que no vindria al Sabadell. Per tant, evidentment, has de buscar un perfil de jugador que tingui aquesta necessitat de reivindicar-se amb uns minuts que no ha tingut fins ara. Això té un hàndicap, és evident. No, si segur que no té ritme de partit com per jugar-te 90 minuts, que afortunadament ara no toca aquest tipus de calendari, però imagina't que estiguéssim en el tram de Lliga de fa un mes i mig, no? I que diguessis, no, és que cada 3 dies tens un partit. No, segurament no te l'aguantaria per ritme, insisteixo, no d'estar en forma o no, sinó d'allò, aquella guspira extra que et dona a jugar partits. Però és que al final, sabrem si ha sortit bo o no, si quan comenci a jugar veu porteria rival, perquè hem tingut aquí a Sabadell exemples dels dos tipus, no? Jugadors que prometien molt i que després res, i jugadors que potser venien ja un pèl passats de volta en quant al seu currículum haver estat en categories superiors i ara fer un petit pas enrere, i en canvi aquí van agafar embranzida i van tornar un altre cop cap endavant. O sigui que això el temps ho dirà, i més tractant-se d'un golejador, no? Quan tu parles d'un davanter, el primer que vol reivindicar-se segur que és Álvaro Vázquez. Recordem-ho que ve cedit, en cas que es confirmi, vaja, amb aquest interrogant, amb aquest asterisc que deia
vindria,
el Sergi.
Vindria cedit.
Sí, vindrà si no es torça res avui. Aquí s'ha dit fins a finals de temporada perquè continua tenint un any més de contracte a Gijón. Per tant, també entenc que voldrà lluir-se per un altre cop tornar allà, o encara que sigui per sortir, però per tenir cartell.
No sé si voleu comentar alguna coseta més al respecte, que ara he perdut aquí, sí, se m'ha quedat congelada la imatge.
Que ve molt i molt fal de ritme, perquè em sembla que no ha jugat ni 200 minuts en el que va d'any. I l'altre dia a la Copa va jugar uns 70 minuts, però estava, perquè m'han comentat, estava com lent, fora d'una mica, no de forma, sinó de ritme de partit, que és el que comentava vosaltres també. I això, que agafi ritme i que fiqui molts gols, i llavors tots estarem contents.
Això mateix, el tema és que ara mateix ens falta gol. Tenim dos davanters que ara es mouen molt bé, que fan cosetes, però hòstia, el que és el gol no acaba d'arribar. I bueno, potser un perfil diferent ens pot anar bé en aquest sentit, no? Per buscar una altra manera d'acostar-nos a la porteria, de marcar gol.
No oblidem també que al final has de pensar també qui ets tu, no? Que a vegades perdem la perspectiva, no? Qui ets tu i qui és el reforç, que és evident que no, mai ha estat un gran golejador en la seva carrera, Álvaro Vázquez.
Bé, recordem, però ara t'enganyaré. Crec que era sub-20, però és botador en un Mundial, aquest jugador.
Aquí em refereixo també, que al final ha fet gols amb l'Espanyol a primera divisió, ha fet gols amb el Getafe, se'n va anar al Swansea, a la Premier, ha marcat gols amb el Real Zaragoza, en va fer 10. Vull dir que al final és una mica el que... Tu també has de ser conscient de qui ets, no? A què pots aspirar? No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte, ho rematem aquí.
No, totalment. O sigui, estava esperant perquè no tenia la imatge i no sé si algú...
És que la tinc congelada, la imatge,
via Skype, no?
No sé si ells em poden veure a mi, però jo tinc la imatge congelada i no sé si algú demana paraula o no. Ara ho intentarem d'arreglar-ho.
Sobre això, al final, clar, és un perfil de jugador que habitualment ha estat un graó per sobre. O en el cas del Sabadell, dos, perquè ell estava a primera divisió, el Sabadell estava a segona B. Llavors, clar, estem mesurant els gols que ha marcat jugant poques estones amb el Getafe, per dir-te alguna cosa. Que evidentment no està marcant últimament els gols que voldria ell també a la categoria Zaragoza, Sporting, etc. És evident, però que al final estem parlant d'un jugador que l'estem jutjant perquè, per dir-te alguna cosa, el Swansea no va marcar. Però és que, clar, la realitat del Sabadell segurament tampoc era la del Swansea quan estava a la Premier.
No, però igualment, Adri, la millor temporada de l'Álvaro és el que deia el Pau. Em sembla que són 10 gols a Saragossa, que per un davanter centre és un número que de gol faci aquí. Però no sé jo si el que ens fa falta realment és un jugador d'aquest perfil, sinó un jugador de més rematador, per dir-ho d'alguna manera. Jo, per exemple, tinc encara confiança en el Guru. Ja sé que portem una volta sencera, però m'agrada molt i jo tinc la gairebé certesa de que si n'enxufo un parell es pot llançar una miqueta, perquè bé, fa coses molt bé i li està faltant sort de cara a porta, crec. A mi, que personalment, m'agrada molt.
Sí, jo també crec que en aquest tema de la sort, amb Guruceta, jo crec que podria haver fotut dos o tres gols més. Però, clar, no és l'única arma que has de tenir, no? I bé, un reforç jo el veig bé, i és el que diem. En vistes de les possibilitats que tenim, doncs benvingut sigui.
Això, al final, el director esportiu, el José Manzanera, va explicar en el seu dia que el que buscaven en el mercat d'estiu era gol, i que com que no trobaven aquesta figura, o vaja, no van poder al final lligar el tema d'Álvaro Vázquez, van pensar, encara que no sigui davanter centre, però incorporem un home com Stoichkov, que no jugarà allà on preveien fitxar, que és la figura d'aquest nou, però que sí que t'aportarà gols, no? Quan a finals de temporada diguis he de fer X gols, doncs aquest home ve de fer-ne, crec que eren 16, a l'Alcorcón. Per tant, és garantia de gol. I, evidentment, no només el perfil de jugador com Edgar o com Guruceta, o ara, si es confirma Álvaro Vázquez, han de sumar gols, sinó també aquesta segona línia. Però vaja, al final és el que diem, no? Que tots han de col·laborar, i estic d'acord amb el que comentàveu ara, que Guruceta potser a vegades peca de tenir molta fam d'intentar rematar-ho tot de primera, si no tenia aquest punt de pausa a l'hora de finalitzar, però estic d'acord que era un meló per obrir, és molt jove i encara s'ha de fer la categoria, però donem-li una mica més de marge i potser després acaba per fer una temporada discreta en quant a balanç golejador, però em sumo una mica a la teoria aquesta que dèieu de Guruceta, donem-li temps a veure si s'anima una miqueta en el registre golejador.
Sergi, et tinc per aquí, oi?
Aquí estem, escoltam.
Pel que fa a la resta, sabem alguna cosa més de tota aquesta rumorologia de les últimes hores, especialment el tema de Grego Sierra, el cas també de que s'informava d'un possible reforç en el mig del camp?
No, el que sabem és l'objectiu que té la direcció esportiva, gairebé s'ha telegrafiat des del principi, no? O sigui, s'està buscant un mig centre de perfil o de tall més ofensiu, més amb arribada fins i tot, no només l'última passada, sinó també amb aquest punt d'arribada, com esteu dient, que pugui arribar a complementar la línia golejadora o com a mínim aquest voral de l'àrea rival. I després, si hi ha possibilitats, algun reforç a la rereguarda. Tot això sense obviar el que estàs comentant, Pau, el que obries ara aquesta carpeta, no? La carpeta Grego Sierra, que ahir destapava el nostre company de Catalunya Ràdio, el Xavi Palau, aquesta oferta que hauria rebut el central murcià per arribar o per marxar ara en el mercat d'hivern. I que, bé, avui parlant amb gent del club ens deien, bé, primer s'ha de veure aquesta oferta com és.
Primer ha d'arribar l'oferta, no?
Ha d'interessar el jugador. I en tercera, que qui vulgui Grego Sierra sap que ha de passar per caixa perquè hi ha aquesta clàusula de rescissió no gaire alta, tot s'ha de dir, no és gaire alta, no és prohibitiva per un club que s'ho volgués proposar realment amb una mica de cara i ulls, però com a mínim el Sabell que pugui treure una mica de rèdit, si és veritat, si és cert que finalment ha d'acabar renunciant a Grego Sierra. Per a aquells que els agrada l'especulació, que va bé, perquè a més genera debat, que és del que es tracta ara, per exemple, en aquest tribunal preferent, només us vull tranquil·litzar amb una cosa. Pel que hem pogut saber, no tenim encara els 11 confirmats de cap dels dos equips, però pel que hem pogut saber, Grego Sierra no només ha entrat a la convocatòria, sinó que jugarà d'inici.
Jo t'anava a preguntar, Sergi, Juan... si l'havies vist arribar a l'estadi dins dels que venien canviats, no. Però si em dius
correcte,
això ja...
Correcte. Aquesta ha estat la sospita, perquè ha arribat amb el primer grup, amb el grup dels titulars, que diem, però és que a més després, fent una consulta per aquí baix, per oficines, perquè m'entengueu, la idea, si no canvia Antonio Hidalgo en els propers minuts, és que Grego Sierra jugui d'inici. Què vull dir amb això? D'entrada que Juan Ibiza no juga, això és una evidència. Per tant, la posició natural del Balear és precisament pel murcià, per Grego Sierra. Segon, que el Sabadell no està ara mateix encara ni a l'inici d'una possible negociació. A diferència del que passa amb Álvaro Vázquez, que com estàvem comentant, ni tan sols ha entrat ja a la convocatòria per evitar qualsevol ensurt, qualsevol problema que pogués tirar per terra l'operació, en el cas de Grego Sierra és evident que molt més hauran d'avançar les coses, si és que avancen, però molt més hauran d'avançar perquè Grego Sierra deixi d'entrar en una possible convocatòria per reservar aquesta operació. Per tant, d'aquí una estona segur que ho podrem confirmar, però ja et dic, la informació amb la que treballem a aquesta hora llarga que queda perquè arrenqui el partit és que Grego Sierra no només ha entrat a la combo, sinó que serà titular. Per cert, que també el que més o menys hem pogut intuir és que Pedro Capo amb molèsties cau de la convocatòria i entrarà Xadi Riad, el jugador encara en categoria juvenil, serà avui de la llista d'Antonio Hidalgo. Tot això, insisteixo, fins que no els faci oficial d'aquí una estoneta, doncs estem encara en el capítol aquell de la rumorologia o la no oficialitat.
Xavi Riad, per això, central però esquerrà. Per tant, seria una mica per substituir aquesta figura d'un central que podia actuar caient a banda esquerra, com és el cas de Grego, com és el cas d'avui sancionat Juan Ibiza.
De fet, l'altre dia, Antonio Hidalgo, en roda de premsa, deia que després de l'adeu de Jesús Olmo, el Sabadell no s'estaria plantejant, en aquest cas, fitxar un central en aquest mercat d'hivern, que li sembla que 5 jugadors per aquestes 3 posicions estava més que correcta aquesta xifra. Què us semblaria a vosaltres, també, Esteve, Héctor, aquest cas, si acaba havent-hi cas Grego Sierra... Què n'opineu?
Home, seria una pena. A mi és el central que més m'agrada. Sí que és veritat que Juan Ibiza està mostrant molt bon nivell, però Grego Sierra em dona molta fiabilitat i té aquesta sortida de pilota doncs que ara mateix amb el que ens costa a vegades arribar, no? I generar coses al mig del camp, si a sobre no som capaços de treure la pilota del darrere, doncs no sé, és un perfil que seria una pena perdre. I si surt, doncs penso que s'hauria de reforçar la posició. En cas que es quedi, jo també coincideixo que no és el més urgent.
Héctor?
Jo coincideixo amb l'Esteve. Per mi seria un drama, perquè a mi personalment el Grego m'agrada molt. A part, és un jugador molt important per Antonio Hidalgo. El trastocaria una miqueta, sí que últimament no ha entrat gaire a l'equip des de l'expulsió de l'Sporting, com que ha rotat una miqueta més. Però jo crec que és un jugador superimportant per l'equip i que seria molt difícil trobar un jugador d'aquest nivell, aquestes alçades.
Adri, simplement una curiositat, perquè dèiem que està a un grau ja el Toralín, el segon entrenador de Francisco, que no sé si és Jaime Ramos o José Manuel Rodríguez, perquè alternen aquesta figura, però vaja, l'assistent de Francisco està en pantaló curt a la banda.
Què dius ara?
No ho has vist ara?
No, estava mirant.
Acaba de marxar d'Ai Benítez, estava donant indicacions a la banda, pantaló curt, un grau, el segon entrenador del Girona, dempeus amb ell.
El mòbil em diu ara aquí a Sabadell ja sensació tèrmica de 2 graus sota zero.
Porteu-li el cafè al Sergi, va.
I baixant, en aquest cas. Queda una horeta, per cert, per començar el partit. De seguida fem una aturada per la publicitat. Abans us pregunto, perquè aquí a la redacció ens encanta fer un exercici que li hem posat ja el nom de Loto Hidalgo, que és a veure qui encerta l'11 d'Antonio Hidalgo. De fet, aquí l'Adri és l'únic que té l'honor d'haver encertat una alineació aquesta temporada.
Vaig fer la plena, el ple al 15 en l'últim partit de Lliga.
Difícil fer aquest 11-11. Us pregunto, Esteve, Héctor, nosaltres juguem amb una certa informació ja. Alguna debilitat? Algú que vulgueu veure a l'11 avui? Per cert, abans de res, acaba d'empatar a la Ponferradina, minut 70 de partit. En el seu duel contra el Girona, diria que ha estat en un servei de cantonada, el gol de José María Amo, 1-1. Algú que tingueu ganes de veure avui? Algú que creieu que estarà a l'11 inicial?
Jo crec que avui, si no està en l'Adri, estarà el Boni segur. I és un jugador que també és molt important. No està jugant massa, i per mi és també és importantíssim. I jo tinc el dubte de qui serà el tercer migcampista. No sé si serà el Néstor o el Juan, però a part d'això, crec que, o l'Adri inclús, l'Aaron Reino. Però a part d'aquest, jo crec que l'equip també està una miqueta bastant clar, diria jo.
Esteve?
Jo coincideixo també amb l'Héctor. Jo tinc ganes de veure Boniquet. És un jugador que em fascina i bueno, m'agradaria doncs que tingués més continuïtat i és dels que jo posaria sempre en l'11. I a part d'ell, doncs, no sé si tindrà alguns minuts Aaron Rey, l'altre dia va fer un bon partit a Copa, no sé si això doncs li pot donar més oportunitats. I per la resta, que no falti Stoikov.
Sobretot,
que no es refredi.
Sobretot perquè avui donava la dada al Sergi Parc, que estava remenant estadístiques, crec que era un 38% de possessió la que té el Lugo fora de casa.
Sí,
és l'equip
sí.
Que menys té la pilota de tota la Lliga, però és que fora de casa encara s'accentua més aquesta dinàmica. Llavors,
en total és un 40,7% fora de casa és un 38,3%.
Sí, sí. Per tant, això vol dir que el Sabadell avui, que a sobre és un equip que vol tenir-la, la tindrà molt, s'espera que el Lugo l'esperi per després intentar agafar-lo a l'espai, i quan el Sabadell ataca una defensa que estigui ben protegida o amb les línies molt juntes, caldrà encert en aquestes últimes passades, en aquestes passades filtrades, en aquest punt de desequilibri per dins. O sigui que al final, si el partit s'atasca una miqueta o cal tenir una mica de paciència, aquest perfil del qual estàveu parlant ara, entre els Boniquet, una mica més per davant Néstor o Aaron o Juan o qui sigui, que estiguin encertats, o seria probable que els canvis vinguessin precisament per això, per buscar forats aquí.
Doncs estarem...
Sí, jo crec que avui és una pena que no estigui l'Adri, perquè avui un mig del camp amb Adri, Boni i Unta seria molt, molt efectiu. Amb tanta possessió que tindrem.
A més, Adri és el típic jugador que quan està bé, que sempre diem que és una mica el termòmetre de l'equip, és capaç de superar línies en conducció, sí. No? O sigui que això al final també...
És dels pocs de la plantilla que t'ho poden fer això avui dia al mig del camp, estic totalment d'acord. Fem una aturada breu per la publicitat, perquè hem arribat al punt pràcticament ja de 9:15 del vespre, ens queda mitja horeta de tribuna preferent, I a la tornada, si tot va bé segons els timings, ja, si es fan públiques aquestes alineacions, les comentem amb l'Adrián Arroyo. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Dos quarts de nou del vespre, en directe a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent. Ens queda mitja horeta de programa. Hem fet un petit pit stop per anar a veure aigua, perquè portem ja una horeta de directe i el que ens queda aquí a Ràdio Sabadell, perquè recordeu que d'aquí a una hora juga al Centre d'Esports a la Nova Creu Alta contra el Club Deportivo Lugo en aquesta última jornada de la primera volta. Diria Adrián Arroyo que no tenim encara alineacions, oi?
Jo també ho diria. Crec que com a mínim a mi no m'ha saltat l'alerta de tenir-les.
Mira, sí, just, fa tot just un segon, tenim ja la del Lugo, en aquest cas.
No ets tu, no, qui les penja? Perquè
ho pots comprovar aquí. Fa un segon que l'ha penjat el Club Deportivo Lugo a les xarxes socials, a Twitter, en aquest cas.
Doncs deixa'm res, un segon, i te la repasso de dalt a baix, o sigui, cap
doncs,
problema.
De seguida repassem aquesta alineació, que ja t'avanço que és la mateixa que ens han facilitat també.
Avui entenc que sense sintonia i això no caldria,
després,
no?
Després la repassarem al Sabadell en joc.
Si vols fem el càlcul ràpid, per si algú va veure el partit de l'última setmana, no el de Copa, sinó l'últim de Lliga, és exactament el mateix, canviant a Canella, Robert Canella, per l'esquerra, en comptes de Ruiz, i Elazen, que jugarà al mig del camp en el lloc de Juanfe. Els altres nou són els mateixos que van jugar l'últim compromís de Lliga. Per tant, una mica línia continuista de Medi Nafti.
I acaba de sortir també, just ara mateix, l'alineació del Centre d'Esports Sabadell. O sigui, si et sembla...
Sí, repassem-la.
Repassem sí, totes tant. Dues, sí. Vinga.
Doncs vinga, va, som-hi. Ho vols amb sintonia o sense...
Sense sintonia.
Avui pots triar,
Foli, després les repassarem amb sintonia.
Vinga, va, després fem com toquen les coses, però per part del Sabadell jugarà Ian Mackay sota pals, juga Jaime com a central dret, amb aquesta absència que confirmava ara fa una estona el Sergi Garcés de Pedro Capó a la convocatòria. En el centre de la línia de tres centrals, quan l'equip tingui la pilota, l'avui capità Aleix Coc, i com a central esquerrà, com era de preveure, tenint en compte la sanció de Juan Ibiza, Grego Sierra, jugant d'inici, com deia també el Sergi. Carril dret avui per Víctor García, carril esquerra per Pierre Cornut, que ja deia Antoni Hidalgo que estava recuperat d'aquelles molèsties que va patir fa una setmana a Montilivi. En el mig del camp l'han clavat els nostres tertulians avui, un de Barrena acompanyat de Xavi Boniquet, i el dubte que tenien a les mitges puntes juga Stoichkov, juga també Néstor Querol amb l'11 a l'esquena, i la referència ofensiva de l'equip és Guruceta, és a dir, no juga Juan, no juga Aron, les mitges puntes Stoichkov, Néstor, Guruceta al davant.
Doncs aquest és l'11 del Centre d'Esports Sabadell.
Et repasso el de Lugo, també?
Vinga, repassem ja el de Lugo.
Vinga, va, fem els deures. No, tampoc és que sigui tanta sorpresa en el cas del Lugo. Juga Ander Cantero sota pals, de dreta a esquerra. Campabadal actuen al lateral dret. Venancio i el capità Pita a l'eix de la defensa. Canella, com dic, una de les novetats, que cau a l'esquerra. De moment el dibuixem amb un 4-4-2, tot i que pot haver-hi aquí una certa modificació de 4-1-4-1. Al final les alçades al mig del camp poden variar una mica, però juga al mig del camp Xavi Torres amb aquesta altra novetat, que és Elazen, Gerard Valentín per la dreta, per l'esquerra juga Hugo Rama i al davant, en teoria, jugaria Carrillo i jugaria Cristian Herrera. Són els 11 jugadors triats per Medi Nafti, insisteixo, només dos canvis, un al lateral esquerre i l'altre al mig del camp.
Doncs després els acabarem de posar en ordre al 100%, però...
Aquest... Es puc anar escrivint, no?, de mentre, sí, aquí, sí, que sigui, sí, la banqueta, sí, convocatòria i tot
això. Ves fent els 11 i les convocatòries, després les repassem. Esteve Corcelles, Héctor Roger, ja tenim els 11 damunt la taula, després li preguntaré al Sergi Garcés també, però què us sembla a vosaltres? Us agrada l'11 que proposa avui Hidalgo?
Jo l'hagués encertat, aquest 11, eh?
Sí?
Potser que finalment canviaria el Néstor per l'Aaron, per això que tindrem més pilota avui, però no em desagrada. Jo crec que amb el que tenim és un bon 11.
Esteve?
Sí, jo coincideixo, a mi també m'agrada. L'única cosa és això, que de mitja punta doncs, potser Aaron Rey hagués pogut entrar, però també és veritat doncs, que no porta aquesta dinàmica de titularitat, no?
A més, Aaron Rey venia de jugar 120 minuts,
sí, això.
Va jugar l'altre dia...
I desgast físic. El partit, en quant a l'espectacle, no va passar la història a Santa Eulària de Riu, però en quant a jugar en una superfície que carrega especialment com és la gespa artificial i amb la que estava caient en pròrroga, etc., és un dels jugadors que físicament té la seva pallissa en els últims dies.
Sergi Garcés, et tinc per aquí, a la Nova Creu Alta.
Aquí estic.
O t'hem enganxat sopant?
No, estic, no? Aquí.
Ah, molt bé, molt bé. Tu què? Què et sembla, l'11?
No. Bé, em sembla que ha estat l'Hector que deia que l'hagués clavat. Jo també, més o menys, no hi havia...
Aquí tothom ara s'apunta les medalles,
sobretot,
Adri?
Com diem. No, però al final, sobretot, veus que no està Juan Ibiza per sanció, veus que cau Pedro Capó per lesió, per molèsties en aquest cas, són faves comptades. Sense Adri Cuevas al mig del camp, crec que Xavi Boniquet té tots els números. De fet, hem anat veient que és el sempre aquest que se mantengui recanvi natural quan no ha estat Onda o quan no ha estat Adri, que són els dos fixes o que són els dos més utilitzats per Antoni Hidalgo en la posició del doble pivot o del doble mig centre. La resta, doncs, matisos, com esteu dient. Aaron Rey podria haver entrat per Néstor Querol, és cert, però Aaron Rey ve de jugar a la Copa, que ja et dona alguna senyal o algun símptoma de per on poden anar els tiros. La resta, crec que, home, són faves comptades, no?, aquestes alçades, o no?
Sí, absolutament. Per cert, no t'ho he preguntat abans, com està la gespa?
En quant al tema de l'aigua, que era una de les pors que hi havia, no té mal aspecte. Es veu encara alguna zona on ha passat factura, anem a dir-ho així, on es nota que fins fa unes hores hi havia algun toll d'aigua encara permanent. El color continua, després ja m'ho direu com ho veieu vosaltres amb les imatges de televisió, el color continua sent per zones més tirant a groguet i marró que no pas verd. No és la catifa que vam tenir quan es va presentar la nova gespa. No és la catifa aquella. Es nota que les temperatures, l'aigua i, sobretot, valgui la redundància amb el tema de temperatures, el fred que està fent aquests últims dies li està passant factura a la gespa. Des d'allà dalt no es veu del tot malament. Des de baix jo crec que deu haver-hi alguna zona realment on notis que ha plogut i ha plogut amb ganes, com a mínim, les últimes hores.
Preocupats per aquest tema? Esteve, Héctor...
Sí.
Us preocupa...
No ens afavoreix, no? Uh-huh. En un partit en el que hem de tenir la possessió, se'ns han de tancar al darrere, si la pilota no circula i el camp no està en les millors condicions, doncs no ens afavoreix, està clar.
Sí, a mi el que em sorprèn és que s'hagi replantat fa 4 mesos i estigui així al camp. Ja que hem estat 20 anys amb la gespa sense canviar-la, i l'any que la canviem, als 4-5 mesos, no gairebé, i està així, amb Sant Oleguer com està i el camp com està, pot ser un problema important a la llarga.
Adri, de fet, Antoni Hidalgo, l'altre dia, a la roda de premsa, diria que també la va seguir des d'Eivissa.
Des de Can Mises, des de l'estadi, directament.
A més, se li nota, perquè ja el coneixem, el míster, se li nota quan alguna cosa l'amoïna, està emprenyat, el to és diferent, i estava realment molest, també per l'incident que havia succeït amb Juvenal Etjogo. És un tema que... amb la mosca darrere l'orella, eh?
Sí, si algú va perdut, dissabte va ser a Sant Oleguer, però és que el Josep Molins de Sant Oleguer, per la pràctica esportiva en quant al futbol, està gairebé pitjor que la nova Creu Alta. També plovia, també s'assumava que la superfície no estava bé, però tampoc el terreny meteorològic, i al final va acabar relliscant en una acció i va donar una mica d'ensurt al segon entrenador del centre d'esports, i això es barreja amb aquest problema que ja hem explicat més d'una vegada, que és que a l'hora de canviar la gespa es substitueix la que hi havia per la nova, però no es canvia el drenatge previ. Llavors, el drenatge no és nou, sinó que sobre el drenatge que ja hi havia se situa aquesta nova superfície. Això s'ha demostrat a mesura que han passat les setmanes i que ha anat caient aigua, que no cal que plogui molt per demostrar que el drenatge de la nova Creu Alta no està funcionant, i això converteix en un autèntic enrenou i en un problema a la llarga, perquè el problema no és que no estigui bé, el problema és que sempre estàs amb el temor que si cauen quatre gotes estarà ple de tolls. No es podrà jugar perquè no filtra bé l'aigua. Llavors, no és un problema de la gespa. És un problema que...
del que hi ha sota.
Clar, del drenatge, que s'ha d'endur l'aigua. Quan cau una mica, a la que cauen quatre gotes, estàs un altre cop amb el mateix problema. S'està mirant de solucionar, però clar, per això Antonio Hidalgo una mica ahir aixecava un altre cop la veu, perquè era allò de dir que ens estem jugant ja al físic, que aquí poden haver-hi lesions. Ja no només és un tema futbolístic, que no puguis treure partit o no puguis treure rèdit del teu tipus de futbol per com tens la teva gespa, sinó que fins i tot poden haver-hi lesions per culpa de com està la gespa, i és una pena, no? Perquè al final fas una inversió, tens una gespa nova, feia patxoca fa 3 mesos, i en canvi ara estem amb un problema que... Ara tiro de memòria i no voldria equivocar-me. Crec que va ser a Malata que van construir l'estadi al costat de la Ria, i sempre estava ple de bassals per això precisament, no? Perquè no estava ben construït.
No, home, Adri, que s'inundava. Que Malata s'inundava.
No? Ja no, sí. No, que estava ja fet no a la Ria i l'aigua passava. Sí.
El problema és que quan pujava una mica la Ria també pujava per sobre la gespa del camp.
Tal qual. Parlo del camp del Racing de Ferrol, per si algú va una mica perdut.
Sí.
I les instal·lacions aquelles allà a Galícia, que no seria zona de no ploure, precisament, clar, eren noves, i deies, però com pot ser que un estadi nou estigui sempre inundat? Doncs aquí no arribem a aquests extrems, però clar, està sempre amb la mosca darrere l'orella, perquè la que cauen quatre gotes, un altre cop se'n tornem-hi.
I, per cert, si em deixeu que fiqui una mica de cullerada en el tema, per evitar qualsevol suspicàcia, no és un problema d'ús, precisament, perquè més que el Sabadell, més que aquesta primera plantilla, intenta evitar el que és el treball sobre la gespa de l'estadi de la nova Creu Alta, no serà. És evident que al final, un dia a la setmana com a mínim, aquest últim entrenament de rigor sempre l'has d'acabar fent sobre en el teu terreny de joc, i més si jugues a casa aquell partit. Però la resta d'entrenaments, com esteu dient, o es realitzen al CAR de Sant Cugat, o es realitzen, que no sé si és pitjor encara, sí que ho sé, és pitjor encara,
pitjor.
A l'estadi de l'atletisme, a l'estadi Josep Molins, a la zona esportiva de Sant Oleguer. Però bé,
ha començat per cert...
S'està intentant cuidar. Una cosa, Pau, ara, sí? Ara em dius qui ha començat. Aquí els que han començat, que algú els digui que el partit és a les 9, a dos quarts de 10 i no a les 9. Són els porters del Lugo i els tenim damunt la gespa,
Ja? A 48 minuts de l'inici.
Potser tenien fred.
Dic,
sí, no sé. Van per feina.
A veure, han vingut tapats, que ningú diria que venen de Lugo, també t'ho dic, aquí no sobrava ni mitja caputxa, Tots amb la caputxa posada, amb la típica aquesta braga o aquesta mena de mitja bufanda que els portes, més a més de la mascareta, Déu-n'hi-do. Però ja et dic que venien tapats com si vinguessin del sud,
Anava a dir que ha començat l'Sporting Fuenlabrada.
Un moment, que venen de Lugo, però Alberto Baro és d'aquí, Sí, el porter suplent del Lugo no és de Lugo,
Algun portuguès, algun d'aquests per aquí al mig, però vull dir que ja porten mesos, ja es poden haver acostumat també, que no crec que foti calor precisament a Lugo,
No pas. Anava a dir que ha començat fa 13 minuts l'Sporting Fuenlabrada, està al tram final, ha estat a prop de marcar ara un altre cop Monxo, el Ponferradina 1, Girona 1. Per cert, Héctor, que m'havies promès que aquí ens agrada bastant això. Alguna història de futbol ficció, no?
Sí, bueno, ahir estava una mica... volia escapar dels crios.
Literalment, directe.
I vaig fer una classificació si la Lliga hagués començat a la jornada 7, que va ser quan vam començar a puntuar. I si hagués començat la Lliga a la jornada 7, pues ara que s'atendríem els mateixos punts i estaríem a 3 punts del play-off i a 5 del descens.
Déu-n'hi-do. També és cert que avui fèiem una reflexió a la redacció amb l'Adri, que si, és totalment cert que la Lliga del Sabadell a partir de la jornada 7 és molt diferent a la de les 6 primers partits, però també, per exemple, el Cartagena, quan juguem nosaltres contra ells, venien de sortir d'aquest tram tan complicat. Si no vaig errat, el Castellón també l'estava passant ara aquest tram. Vull dir que al final, tard o d'hora, tots han hagut de passar per aquest tram de Rayos, Mallorca, Almeria, sí. Espanyol.
Sí, però pocs equips han passat la ratxa tan, tan dolenta que vam tenir nosaltres. Perquè a part del...
En aquesta classificació, el Cartagena, que és l'últim, el QE, no?
Bueno, l'he compartit, no sé si la podeu veure. Però
De moment, jo no la puc veure en imatge ara mateix, eh?
L'últim seria el Castelló.
Ara sí.
Estaria el Castelló i l'Alba amb 11 punts. Primer seria l'Almeria. I el descens estarien Albacete i Castellón amb 11, Cartagena amb 12 i Saragossa amb 14. I tindríem per sota a Fuenlabrada, Tenerife, Las Palmas, Mirandés. Però bueno, és futbol ficció, el que diem sempre, no?
I que la segona volta del campionat, el ser asimètric, no serà la mateixa. O sigui, que ningú s'espanti ara si està escoltant la ràdio.
Sí, que comencem per Almeria, clar, però que ningú es pensi que després vindrà el Rayo.
Aquests estan dient que en les 6 primeres jornades el Sabadell no va puntuar pel perfil d'equips que es va trobar al davant, però és que els primers 6 de la segona volta no seran aquests, sinó, de fet, tindrem algun que altre duel directe en les pròximes setmanes.
Sí, però jo crec que em sembla que avui ho comentava vosaltres a l'Hotel Suís. No, perdona, ho comentava un dels dos convidats abans, que el Sabadell estava fent experiència a mesura que passa la temporada. I es van corregint moltes coses que estic segur que no passaran a la segona volta. I jo, personalment, estic molt tranquil, però estic més tranquil que fa 2 mesos. O sigui, crec que el mes de desembre ha sigut superimportant i fa bona pinta. A veure si l'Álvaro Vázquez ve i enxufa gols, a veure si portem aquest mig que també tots volem. Però jo crec que, partint d'aquesta base, que en 14 jornades hem fet més punts que molts equips, no sé... S'ha d'aprofitar aquesta empenta.
No diré que em tranquil·litza, però és que veure la taula que t'has currat, és que veus el Sabadell...
L'he compartit ara,
sí,
eh?
Veus el Sabadell 11, i home, patxó que fas, dius, i si traiem les 6 primeres jornades, què?
Per això podem fer un change order d'aquest, sí, de recollir firmes, no?
No valen aquestes primeres jornades. No, sí que és cert que el futbol ficció que hem comentat moltes vegades, també per exemple dels partits, allò, sí que és cert que hem aixugat una mica el dèficit de gols a última hora, però en aquesta primera volta doncs encara surt negatiu, que dius, home, si no s'haguessin escapat punts, igual ara estaries amb 22, 23, veuries les coses bé. Això, jo crec que amb el que ens hem de quedar tots abans de començar aquesta segona volta, no sé si estareu d'acord, és que el Sabadell està ben viu a la classificació, sí, i està segurament en una posició, doncs això, que seran claus aquestes setmanes, també per acabar de confeccionar la plantilla, ja no només el Sabadell, sinó la resta d'equips, evidentment, perquè abans comentava, ara no sé si era el Toni Padilla o el Jordi Sunyer, que mencionava el cas del Real Zaragoza, que ja ha sortit del descens i és un equip que, ni que sigui per potencial, per plantilla, per historial, pots pensar, home, doncs tirarà cap amunt. Però clar, el Castellón es reforçarà, el Cartagena es reforçarà, l'Albacete ja ho està fent, l'Alcorcón, 3/4 del mateix.
També, que deies.
Jo crec que la clau serà mantenir a ratlla els nervis, perquè evidentment tindràs també moments de debilitat, tindràs jornades que encadenaràs derrotes i que potser tornaràs a veure, tant de bo que no, però una altra vegada amb l'aigua al coll o una mica més amunt, i en aquest moment, quan quedin poques jornades, és quan el Sabadell haurà de tenir aquest punt de paciència. Jo l'altre dia sortia del Municipal de Santa Eulària de Riu i pensava, home, el partit no ha passat a la història, però quants equips de primera i segona no se l'han fotut a la Copa? Tu has anat a perdre una tanda de penals al camp de la Penya Deportiva, on habitualment no passa mai res en un partit, i ostres, hi havia un nivell d'exigència que jo pensava, què no diran la gent de l'Atlético de Madrid, que se la va fotre sense anar a la pròrroga contra un segon B sent el líder de primera? O sigui que al final, si crec que es manté una certa estabilitat, com hi ha hagut en les últimes setmanes, si la pilota va entrant, si tens ratxes de ara entro, ara surto del descens, però vaja, com dèieu ara, està viu l'equip fins al tram final de Lliga, crec que el Sabadell pot tenir de guanyat el fet d'haver viscut tota la temporada pràcticament en aquest punt de la pel·lícula, no? De no enganxar-li de nou, estar aquí contra les cordes perquè porta tota la lliga a sentir.
Sí, això ho deia el Pedro Capó fa un parell de mesos. Deia que el nostre hàbitat havia de ser la part baixa, descens i treure el cap una miqueta i tornar a entrar. Jo crec que estan els jugadors més tranquils que l'afició de cara a un final apretat. I jo crec que podia ser, en cas de final apretat, la mentalitat dels jugadors serà forta i ho trobaran.
Hi havia algú que m'aixeca la moral també, és allò que diuen de la buena i la mala suerte se compensen, i allò que ens havíem fet a nosaltres en els últims minuts, doncs hòstia, ara ho fem nosaltres també, saps? I veure que som capaços d'empatar un partit en l'últim minut o en el descompte, doncs bueno, em transmet certa tranquil·litat, no? De què hem après a fer-ho nosaltres també.
I sense mereixer-ho massa, no? Que al final...
Com havien fet altres equips també al seu dia.
És que,
al final...
és que jo a vegades em faig creus encara com alguns partits del tram inicial no vam esgarrapar cap punt i en partits que dius és impossible que sumi res, acabes sumant a última hora. O sigui, al final, per aquestes coses el futbol és molt catxondo i molt imprevisible.
Totalment, sí.
Bé, que queden 10 minuts per arrencar el Sabadell en joc i pràcticament no hem parlat del partit d'avui.
Perdona, crec que ha acabat el partit 1-1 al Toralín, però sí? És que Juri sota pals, Juri, ha tret una a última hora, eh? O sigui, una rematada del Girona, no diré a la mateixa línia, però pràcticament ha salvat el gol de la Ponferradina,
sí, repartiment
de punts. Sí, una
aturada de Caro, també he vist ara Samu Saiz, per tant, doncs, repartiment de punts entre Girona i Ponferradina, ara tenia la classificació per aquí, Ponferradina...
La sencera o la que no compta les primeres sis jornades?
La sencera, Ponferradina setena amb 31 punts, Girona vuitè amb 30, per tant, en aquesta zona noble, 3 i 4 punts respectivament del play-off. Anava a dir que avui tenim un partit, evidentment, a 40 minuts. No sé què n'espereu, quines sensacions teniu de cara a aquest partit, també. Us pregunto a vosaltres, Héctor, Esteve.
Bueno, jo crec que serà difícil marcar, veient els números del Lugo, que han encaixat 18 gols, i nosaltres, que en fotem poquets, doncs no serà fàcil marcar, però, hòstia, jo només que marquem un golet i siguem capaços d'aguantar-ho, doncs em dono per satisfet. Però no espero massa gols.
Crec que serà un partit.
Digues, Héctor. No sé si...
Els partits del Lugo són de matar. Jo dic que són molt sòlids, competeixen molt i no marquen gol quasi. És pilota llarga. Serà un pet. Però jo confio que guanyarem, no sé, 5-0 o alguna cosa així.
Jo t'escolti.
Mira, hauríem de fer alguna promesa. Si el Sabadell guanya avui 5-0, que l'Héctor el convidem cada setmana al Tribuna Preferent o... El tindrem com, no sé, nostre Héctor o... Alguna cosa haurem de buscar. No, evidentment...
Fem-ho.
Adrià, avui explicàvem ara...
Digues.
És que són les 9 de la nit i aquí estem a punt de sopar i l'Adri estava a punt
de... digues. Cap problema.
Anava a dir que avui ens posàvem en el pitjor, perquè això sempre això tenim, eh? ens posàvem en el pitjor escenari a la redacció, i sí que és cert que un equip, per com està concebut, com és el Lugo, avui el pitjor escenari en aquest cas seria sobretot rebre un gol d'hora, no? Evidentment, el gol el pots rebre al minut 5 com 85, evidentment, i et farà mal, eh? Però...
Potser m'equivoco, però jo espero un partit psicològic d'aquells de dir vaig a jugar amb els teus nervis, o a la inversa, no? De dir, és que aquesta gent se m'ha tancat aquí al darrere, m'està buscant contres i no sóc capaç de trobar per on fer-li mal a aquest conjunt que té tan poca possessió. Si el Lugo es posa per davant, com deies tu, serà un partit més farragós encara. Si tu aconsegueixes marcar d'hora, potser s'obre una mica més el partit, o sigui que al final jo crec que espero això, un duel mental, fins i tot en el sentit de dir si el partit va 0-0 durant molta estona, a veure com sap gestionar el Sabadell aquell punt de dir no em puc desvestir del tot al darrere perquè aquesta gent em pot fer mal a la contra, però he de continuar tenint el domini del partit, no? O sigui que en aquest sentit pot ser bastant interessant. Ens hem perdut 23 minuts de l'Sporting Fuenlabrada i ara no sé si s'ha lesionat algú o no. Vaig a mirar ràpid a veure si hi ha hagut algun canvi.
Mira el Twitter de l'Sporting perquè queden que... Podem posar ara 67 minuts perquè
arribi... Ecuador de la primera.
Perquè arribi Álvaro Vázquez al Sabadell, podríem dir així.
És una manera de veure-ho, sí.
De moment diria que no ha passat res d'especial, al Molinón.
Sense canvis, o sigui que... Perfecte, tot.
Que tiri cap endavant tot. Doncs veurem com li van les coses avui al Centre d'Esport Sabadell. No sé si també compartiu aquesta reflexió. A mi el que m'ha...
Perdona, res especial significa que hi ha hagut un gol anul·lat a Kanté, però per la resta sí,
no passa res.
0-0.
Avui els gols ens interessen. Ens interessen les possibles lesions a l'Sporting. No sé si compartiu aquesta reflexió també, però al Sabadell li ha costat en aquesta primera volta als equips que han sortit amb aquest plantejament. Equips amb un plantejament com el de... Estem suposant que el Lugo sortirà així també, a tancar-se... A la nova Creu Alta.
Ara és quan al minut 10 de partit té un 80% de possessió.
M'estranyaria, però bé. Que potser el Sabadell, quan ha fet més mal, és... recordo, per exemple, Tenerife, quan ha tingut espais per córrer.
Ponferrada, sí. Jo crec que serà un partit molt similar al del dia del Logroñés. Un equip que estarà al darrere. Per això comentava abans que potser un mitja punta més creatiu en lloc del Néstor podria venir bé, perquè tindrem molta pilota i, el que dèieu, el Lugo intentarà contres amb els davanters no són gaire perillosos, ara fotran dos gols cadascun, però sobretot el Lugo Rama i el Cristian Herrera sí que poden portar més perill. El Lugo Rama té un cacau important, i serà la pilota parada i no sé, pot ser perillós. Per mi avui el que em passa és el que comentava el Jordi abans també, o el Toni Padilla, que quan hem tingut l'oportunitat de sortir, de treure el cap bé, sempre s'ha tossat la cosa. I tinc aquesta por. O sigui, no sé ben bé com acabarà la cosa, però tinc aquesta cosa aquí dintre des de les 7 del matí, que a veure què passa.
Mira, bones notícies pel Centre d'Esport Sabadell. Ha marcat Juca, ha marcat Uroš Jurjević, l'1-0 al Molinón en aquest Sporting Fuenlabrada, el davanter titular d'aquest Real Sporting, per tant, una mica més a prop Álvaro Vázquez de Sabadell, no fora conyes. Per cert, que fa una estona que no li hem dit res, Sergi, estàs per aquí també.
S'ha clapat ja directament, com el fill del Jordi Suller, ha quedat aquí i ha dormit el pobre.
Perdona, esteu molt interessants i jo us vaig escoltant els quadres sense perdre ni un punt d'atenció. Això i alguna que altra història de Roger Benet per línia interna i podria fotre'm la nit sencera aquí.
Avui té algun amic?
Què dius, Pau Vitori, què vols?
No, hi havia alguna novetat a l'estadi, ha sortit ja algú a escalfar, encara no.
Mira, la novetat és que està el Lugo escalfant-se des de fa 4-5 minutets, tot l'equip ara mateix ja del quadre gallec aquí damunt la gespa. Jo estic més per la vostra teoria de que com ara no poden entrar els vestidors, aquesta zona alta de la tribuna on poden deixar els quatre trastos que porten, fot rasca i deuen haver pensat, saps què, per estar aquí fent el babau, anem a la gespa i com a mínim estirem una mica les cames. Tinc el paper del full d'alineacions davant ja des de fa una estona també, pronostica un grau, com dèieu, a l'hora del partit. No s'estan equivocant, de moment. No sé si pujarem un o baixarem un, però ara mateix també les aplicacions del telèfon mòbil ens diuen que estem a un grau centígrad de temperatura, sensació tèrmica. Jo ja aquí ja no em moc tant amb la tecnologia i no sabria indagar tant, però fora ja et dic jo que continua fent molt de fred i hagués estat una nit d'aquelles que bé, segur que més d'un i de dos, l'Esteve, l'Héctor, segur que ara ho signarien, venir a passar fred aquí a l'estadi, significaria que pot entrar la gent a la graderia, però avui hagués estat una nit d'aquelles de fresca. Una abraçada, per cert, al Pedro Salado, el nostre company fotògraf, que avui torna a estar a la nevera, que diu ell, de l'Alcoraz. Per tant, una abraçada des d'allà, gaudint d'un Huesca Betis,
sí, sota
i
zero.
Ens envia la... Ens ha enviat la fotografia ja amb l'aplicació de Ràdio Sabadell, per tant que sapigueu que des de Huesca, des d'Osca en aquest cas, també ens està seguint el Pedro Salado.
Una curiositat molt ràpida, que dèieu el tema dels davanters del Lugo. Juga d'inici en punta José Ángel Carrillo, que és murcià, que ha estat al Murcia Imperial, al Sevilla Atlético, al Cádiz, al Córdoba, etc., i que no ha arribat a debutar en partit oficial, però és internacional per la selecció de Filipines. Es va nacionalitzar filipí, té la doble nacionalitat, tot i ser murcià, o sigui que m'ha semblat molt curiós veure aquesta doble nacionalitat.
El gol de Juca, per cert, l'11è de la temporada del davanter serbi, es queda a un de Raúl de Tomàs, que segueixen al Pichichi. Va, que ens queden, no vull saber què ha dit Roger Benet.
Sí, l'aportació de Roger Benet al meu comentari ha estat els blancs estan molt bons, i dic, de què m'estàs parlant amb la mirada, i em diu els filipinos. O sigui, fins aquí Roger Benet, o sigui, analista futbolístic.
Va, que havia anat molt bé el tribunal. No el tanquem així. Som-hi, amb la porra, abans d'acomiadar aquest tribunal preferent. Héctor Roger.
Jo un 5-0.
Ah, és veritat, l'has dit, el 5-0. Un plaer, Héctor, i gràcies per l'Excel que ens has fet.
Una última cosa.
Vinga.
S'equivoquen i fitxem el Lluca en lloc de l'Álvaro Vázquez. Malament, no?
Esteve Corcelles.
1-0, gol de Stoichkov.
1-0. Doncs gràcies, Esteve, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, aturada per la publicitat i Sabadell en joc.